Una de les converses tradicionals perquè doncs, en Roland cada principi d'any ens porta aquesta proposta d'efemèrides que podem anar celebrant, efemèrides sitgetanes per l'any en curs. Comencem any i comencem dècada, que gairebé podríem repassar que la dècada dels 20 a Sitges també va ser del 1920, posem per cas, també va ser sucosa, com podem comprovar sempre cada dia que repassem les efemèrides sitgetanes del dia. Roland Sierra, bon dia.
Hola, molt bon dia i bon any.
Podem dir bona dècada també o hem de començar l'any que ve?
No, home, sí, bona dècada, perquè... Com tu dius, ara, perdó, entre el 1920 i el 1930 es van celebrar la quantitat de coses, i si ho allarguem fins a la guerra, doncs encara més, no? Vull dir, del 1920 al 1936, doncs ara cada any, vull dir, el 2021, el 22, el 23, doncs...
Tindrem un centenari, sí, d'alguna cosa important.
Sí, 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 mira, okay. Si vols que comencem per una de les grans efemèrides d'enguany, és que ara fa 100 anys, uh-huh, doncs es va obrir l'Avinguda Sofia, que és la primera gran avinguda que comunica la façana marítima amb la carretera de Vilanova. O sigui que el 1920, per la festa major d'enguany, farà 100 anys que es va inaugurar l'Avinguda Sofia. Una mica abans, el 21 d'abril anterior, doncs l'Ajuntament, presidit per Bonaventura Julià, ja va acordar donar el nom d'Avinguda Sofia amb aquesta via pública que uneix la carretera amb el passeig marítim, no?
Que recordem que la Sofia no era...
No
era la dona del rei d'Espanya,
No. Se li va posar aquest nom en honor de Sofia Miret, que era una vilafranquina, que era l'esposa de Bernardo Fernández, que va ser el responsable de la urbanització de la zona, igual que va ser el responsable uns anys abans dels primers xalets per estiuejants que va haver aquí a Sitges, no? Entre l'any 8 i el 10, que bueno, era un americano asturià que es va instal·lar a Sitges, vivia entre Sitges i Barcelona, i que va fer, diguéssim, molta obra, va fer molt de totxo aquí a Sitges, doncs, als anys 20, i urbanització, i, bueno, i va ser el que... es va quedar a l'escorxador vell, el que hi havia precisament on ara s'aixeca la part hotel Mediterrani, si és que encara es diu així, perquè jo ara ja començo a tenir una confusió de que hi ha coses que caduquen tan ràpid que no sé ben bé.
Sí, diria que encara sí que es diu així.
Doncs bueno, doncs es va quedar l'escorxador vell, que estava allà des de finals del segle XIX, i quan es va construir l'escorxador nou, que és el que tots coneixem. Aquesta seria una de les grans efemèrides a celebrar, perquè ara ens pot semblar, doncs, que l'Avinguda Sofia és un carrer normal, però aleshores va significar un gran avenç.
Hem de comptar que tots els carrers del centre, del que és el centre de Sitges, són carrers, sí, relativament estrets, sí, o no gaire amples, sí, i clar, tenir un carrer ample...
Sí, sí, clar. Vull dir, era dels... Jo diria que en el seu moment va ser el més ample, el més ample de Sitges, i, bueno, i actualment encara, si comptes voreres i tot, és un carrer que té molta amplada. Aquesta efemèride seria una, considero jo, una de les efemèrides importants, i l'altra gran, per mi la més gran, seria els 150 anys de la Fundació del Retiro. L'1 de novembre del 2020 farà 150 anys, per tant va ser el 1870, que es va inaugurar el Saló Teatre del Retiro, i el mateix mes, a finals del mateix mes, em sembla que el dia 20 de novembre, es va legalitzar la societat del Retiro. O sigui, 150 anys d'entitat del Retiro i, bueno, i de societat cívica sitgetana, perquè en el fons el retiro ha estat un dels pilars, vull dir, del que és la societat civil sitgetana.
En un edifici, òbviament, que després es va cremar, que, sí, que va passar tot, no té res a veure amb el que veiem,
sí,
ara, oi?
No,
a l'indret sí,
no,
però
no,
fora
no,
d'això...
No té res a veure. De fet, el retiro, al llarg de la història, s'han succeït tres edificis. El que es va fer en el seu moment, que ocupava naturalment molta menys superfície del que ocupa ara, que es va cremar el 1916, uh-huh. I després, doncs, del 1916 al 1970, que el 1970, doncs, es va fer una altra sala teatre, i aleshores després ja va venir tot el del pàrquing, que vull dir que a partir del 1970 se succeeixen diverses reformes, després de la venda del dret a vol, amb els edificis a dalt, amb els pisos a dalt i tot això, no? I, bueno, doncs clar, també ja fa, diguéssim, 50 anys de la inauguració del nou cinema Retiro. Vull dir que aquest any també em sembla que és per les dates properes a la Festa Major, doncs, que el que és el cinema, el Saló Teatre, es va inaugurar tal com el coneixem ara, no? Amb les llotges, amb la lira aquella que va fer el Francesc Borderia, i vull dir, el plafó aquell damunt de... pintat pel Albors.
I molt setantes, aquella sala. Si entrem ara, encara la veiem setantes.
Sí, encara d'allò. Naturalment, a posteriori s'han canviat diverses vegades tot el que és les butaques, s'han canviat, bueno, la pantalla, ara ja és cinema digital, o sigui que, vull dir que hi ha hagut una sèrie de reformes dins a la sala, i després una sèrie d'avenços tecnològics que no té res a veure, naturalment, amb quan es va inaugurar el cinema del Retiro el 1908.
És a dir que enguany el Retiro continuarem dient la societat centenària, perquè 150-anària,
sí,
no crec que li diem fins que no faci els 200.
Sí, clar,
llavors se li podrà dir bicentenària,
centenari,
però de moment deixarem en centenària, no en farà 150.
I després, l'altre, vull dir, hem dit dues grans... Sempre selecciono el que considero les principals efemèrides a celebrar, no? Vull dir, hem dit la inauguració de l'Avinguda Sofia fa 100 anys, fa 150 anys la inauguració del primer Saló Teatre del Retiro i la fundació de l'entitat, i fa 50 anys la inauguració del Museu Maricel. El 30 de juny farà 50 anys que els que ara són els reis emèrits, aleshores eren prínceps d'Espanya, van venir a inaugurar el Museu Maricel amb la col·lecció Pérez Rosales, doncs que això també és una efemèride prou important com per celebrar.
Destacar-la. En qualsevol cas, fins la reforma de fa 4 o 5 anys, o fins que es va acabar la reforma,
sí,
bàsicament el Museu Maricel
s'havia
mantingut.
Sí, des de l'any 70. S'havia mantingut des de l'any 70. Clar, precisament, ara farà 10 anys que va començar tota la polèmica de la reforma, amb tot aquell projecte de la façana marítima i la plataforma,
la passarel·la
i tota la plataforma, pues enguany farà 10 anys de tot allò, i aquells capítols que sortien a l'Eco que es deien Vent del Cau, doncs que 10 anys després, els que escrivia el Vicenç Morando, doncs convido a la gent que ho torni
a repassar,
perquè dius, és que han passat 10 anys, no te n'has donat compte, i han passat 10 anys. Fa 10 anys també va haver la reunió del grup Bilderberg
a Sitges,
al Dolce, o sigui que també dius, sí, hi han passat 10 anys, no, d'això, i que, bueno, amb tot aquell desplegament, bueno, tot això vosaltres ho heu viscut des de la ràdio, tot aquell desplegament de Mossos d'Esquadra, de policia...
I de periodistes allà a la rotonda de la Recta de la Mata, ens en recordem, sí, sí.
Doncs, us en recordeu. I, si et sembla, doncs comencem de lo més antic a lo més nou, fent un repàs de les efemèrides, doncs, que jo he destacat, que naturalment cada any ho dic, n'hi ha moltes més, no? Això és com tot, és una selecció subjectiva. Mira, el 1820, o sigui, farà 200 anys enguany, que mossèn Joan Llopis Pi, que dona nom al carrer on hi ha l'oficina de Correus, va esdevenir capellà custodi del Vinyet, de mossèn Joan del Vinyet, que jo no sé, molta gent que ha anat al Vinyet, no sé si ha vist aquell retrat petitet d'un senyor que va en casulla, i tot, doncs aquell era el mossèn Joan Llopis Pi, que està, ho va ser fins al 1876, o sigui, durant del 20 al 76, 56 anys.
56 anys.
Capellà custodi del Vinyet.
El van fer jove, llavors.
Sí. I és enterrat allà, que potser molta gent no ho sap. Uns anys després, el 1882, doncs, les seves restes van ser enterrades al passadís central de lo que és l'ermita del Vinyet, el santuari. Fa 125 anys, perquè a vegades el 125 són aquells anys que queden entre el 100 i el 150, que semblen uns anys tontos, però tenim bastantes efemèrides de fa 125 anys. Una molt important és que el 24 de febrer succeeix a Cuba el que ha passat a la història com el Grito de Baire, que és la nova insurrecció, després de la guerra dels 10 anys, la nova i definitiva insurrecció dels cubans contra l'ocupació espanyola. Això que, vull dir, podria ser per molts, i bueno, i què té a veure? Doncs aquesta última guerra colonial que va tenir Espanya contra Cuba, i que, com tothom sap, acabaria amb la independència cubana el 1898, doncs hi van participar molts sitgetans. Pocs, a la banda dels cubans. Un va ser Josep de Miró i Argenter, el general Josep de Miró i Argenter, que encara, doncs, actualment, vull dir, és, no diré venerat, perquè potser la paraula és molt forta, però sí que
considerat, recordat.
Considerat, doncs, a Cuba, a la Cuba actual. Aquest personatge va ser el que era germà del Joaquim de Miró, el pintor luminista. Doncs va ser dels pocs que es va integrar en l'exèrcit cubà, arribant al càrrec de general. La gran majoria eren americanos, que alguns d'ells, o bona part d'ells, van tornar entre el 95 i el 98, però que el 95-96, doncs, o bé estaven integrats en l'exèrcit espanyol, o bé en els batallons de voluntaris, que en deien. N'hi havia bastants. Fa 125 anys, també, doncs, Manuel Bertran, més conegut per Xana, va ser nomenat administrador de la Trinitat, que també, doncs, no tant com mossèn Joan Llopis Pi, però va estar gairebé 40 anys com a administrador de la Trinitat. I va ser el que va fer les grans reformes de la Trinitat tal i com la coneixem avui, el camí que puja des de la carretera, etc. El 23 de juny del 1895 es va inaugurar, totalment reformat, a l'estil modernista, un cafè que es deia Cafè Continental, i que estava al passeig de la Ribera, i que va passar a dir-se Cerveseria del Cau Ferrat, i que va ser decorat amb pintures de Rossinyol, Mas i Font de Vila, Joaquim de Miró, etc.
Poca broma.
Sí, que algunes, doncs, estan aquí a la col·lecció local del Museu Maricel. És aquella famosa, doncs, dels Sitges del passat, que d'en Rossinyol, que es veu aquell vaixell i aquell castell i tot això, doncs, també el de la Malvasia, del Mas i Font de Vila, etc. Un 19 de juliol també una notícia relacionada amb Rossinyol fa 125 anys, que el poeta Àngel Guimerà i l'escriptora Emília Pardo Bazán arribaven a Sitges convidats per Rossinyol. Doncs van estar al Cau Ferrat i tot això. I poc després, també convidat per Santiago Rossinyol, el 1895, el 10 d'agost, l'Orfeó Català visitava Sitges. Ah, pensem que, de fet, des de l'arribada de Rossinyol el 1891, ja s'han anat celebrant efemèrides relacionades amb Rossinyol i que això, doncs, fins, diguéssim, el 1900 van durar, o sigui que ara cada any tindrem allò de 125 anys, alguna cosa relacionada amb Rossinyol, no? El 24 d'agost de 1895, per tant també fa 125 anys, a l'Eco de Sitges estrenava una nova capçalera, obra de l'artista Francesc Mirabent i Soler. I aquesta és l'única imatge que t'he portat perquè veiessis. Aquesta era l'antiga, que gairebé doncs, des del principi, els primers números no era ben bé aquesta, però es pot dir que des del 1886 que surt a l'Eco i aquesta, llavors, 10 anys després gairebé doncs es fa aquesta que diguéssim és més.
Que és la incorporació de la punta, del perfil de Sitges en què es veu la punta al fons, que és la primera... A part que també canvien una miqueta les lletres, la tipografia, etc, però el que és més identificable en aquesta nova imatge de l'Eco és l'aparició de la punta del perfil de Sitges, que es va mantenir doncs bé fins a la renovació de la capçalera ara farà 5 anys.
Exactament.
5, no? 5, sí.
Sí, exacte. Sí, sí. El 1895, el 16 d'octubre, 125 anys d'una efemèride diguéssim urbanísticament prou important, que va ser que l'Ajuntament presidit per Miquel Ribas va decidir urbanitzar la placeta a la rectoria. O sigui, aquí a sota d'on ens trobem, i va instal·lar-hi una nova font pública i va traslladar la que ja hi havia al barri de les Tàpies. La font pública que hi havia va ser la que després s'hi va fer, poc després s'hi va plantar la palmera i ja en els anys 10 o trillo la va envoltar del que diguéssim del que hi ha ara, d'aquella perdoneu, no sé ben bé com dir-ho, d'aquell...
Una mena de cosi...
Sí, exacte, rodó. un cosi rodó, no? I com a última efemèride de fa 125 anys, doncs la publicació del primer número d'un setmanari que es deia La Nova Catalunya, que era tendència modernista, o sigui, ja veus que es reforma la manera modernista, l'Orfeó Català, Guimerà, Pardo Bazán...
Rossinyol té molta mà en aquesta època.
Exacte. Doncs el setmanari La Nova Catalunya, que era dirigit pel Josep Aladern, que era el pseudònim de Cosme Vidal, que, res, només es van publicar 4 números aquí a Sitges i després ja es va traslladar al Cuber i més endavant a Reus, on també hi va haver un important focus modernista. Amb aquí acabaríem les efemèrides de fa 125 anys, que no cada any n'hi ha, diguéssim, n'hi ha tantes i que valgui la pena destacar. Fa 100 anys, ben aviadet, el 17 de gener, o sigui, ja, el tombar la cantonada, moria en plena joventut un pintor que prometia molt, que era el pintor Lluís de Dalmau i Centenera, que era un pintor de la família dels Dalmau, de Can Fals, i que va tenir poca obra, però la obra que ha arribat fins a nosaltres doncs està molt, molt ben considerada, molt, molt apreciada i diguéssim que va molt buscada pels col·leccionistes, no? Aleshores, el 1920 també, als baixos de Can Fals, es va inaugurar a l'escola de Sant Joan, que dirigia mossèn Joan Lloberes, que havia estat un capellà que havia fet diverses coses i que, diguéssim, va trobar l'encarrilament de la seva funció a la vida, doncs, com a director d'aquest col·legi de Sant Joan, que naturalment el 1936, i ell doncs va tenir que sortir per cames el 36 perquè el volien afaitar. Fa 100 anys doncs moria el conegut personalla Josep Carbonell i Vidal, fundador del casino Prado Suburense, i posteriorment, després de que el foragitessin, doncs el de la societat La Palma, que estava al carrer Santiago Rusiñol, i que va ser precisament La Palma va ser el que va donar nom
al carrer,
a la denominació popular de carrer de La Palma. El 31 de juliol del 1920, el marxant barceloní, que era un el gran marxant dels artistes catalans, Josep Dalmau, inaugurava al carrer Major la Galeria d'Arts i Lletres, que era, bueno, va durar uns anys. A Barcelona encara hi és, la Galeria Dalmau, vull dir, aquí a Sitges doncs ja ha desaparegut fa molt de temps. Un 17 d'octubre, o el 17 d'octubre del 1920, començava a publicar-se una revista de la qual només van sortir 3 números, però que, diguéssim, va ser significatiu perquè hi van escriure els seus primers escrits Ramon Planes, Salvador Marçal i Josep Maria Massip. El 15 de novembre del 1920, per tant també farà 100 anys, es tocava per primera vegada a Sitges la conegudíssima La Processó de Sant Bartomeu, d'Antoni Català, en el decurs d'una ballada sardanística celebrada al Prado.
Un 15 de novembre?
El 15 de novembre del 1920.
Que curiós, és a dir, no es va tocar per...
No, no, ja, sí, no, ja et diré el perquè. L'any anterior, el 1919,
sí,
ell va guanyar un premi a Girona, el primer premi, amb aquesta processó de Sant Bartomeu. I l'any següent es va tocar amb aquesta vetllada sardanística celebrada al Prado, doncs es va tocar aquesta sardana, que ha passat ja a ser...
Sí, ara és indestriable, de la festa major.
Sí, exacte. Vull dir, no s'entén una cosa sense l'altra. És un element importantíssim de la festa major a nivell musical, no? Doncs és per això que ara farà 100 anys que es va tocar per primera vegada a Sitges, i va ser en el decurs d'una ballada sardanística celebrada al Prado. El 21 de desembre del 1920, continuant amb un procés que es va iniciar el 1918 i per tant del qual va fer 100 anys l'any 2018, es va publicar a la Gaseta de Madrid la Reial Ordre del Ministeri de Foment, mitjançant la qual es fa la concessió al municipi del futur passeig marítim. És a dir, tota la història aquesta va començar el 1918 amb l'inici de l'urbanització de Terramar, la demanda a Madrid de que totes les terres que es guanyessin al mar quedessin municipalitzades, i bueno, al cap de 2 anys doncs va sortir aquesta Reial Ordre que ratificava el que Bonaventura Julià havia entestat en poder aconseguir, no?, que es feia la concessió al municipi del futur passeig marítim.
Quina seria, vista!
Sí, que seria una realitat doncs, pocs anys després. I a finals d'any també farà 100 anys que el mateix Bonaventura Julià acordà dedicar un carrer de la vila al metge i polític catalanista Domènec Martí i Julià. Fa 75 anys.
És a dir, l'any 45.
L'any 45, exactament.
L'any que acaba la Guerra Mundial.
Exacte, l'any que aquesta seria la gran, una de les grans efemèrides. Vull dir, ahir, no sé si era TV3 o quin canal que recordava, doncs, això, les efemèrides a nivell mundial que es celebraran enguany. Doncs el 20 d'abril del 1945 l'Artur Carbonell presentava el Teatre Barcelona amb sessió única, aleshores es feia molt, una sessió, el que tenia entrada i anava i el que no, no. Les obres teatrals Medea i Navidades en la Casa Bayard, no? Llavors hi ha l'Artur Carbonell ja des dels anys 30, que bueno, era un escenògraf i un director teatral important, però que als anys 40 doncs, es va consolidar. El 4 de juny del 1945, per tant també farà 75 anys, moria el comerciant Rossend Bartés i Bota, antic propietari de la fàbrica de calçat Bartés, Germans i companyia, i el descobridor de Rossinyol i, a veure si ho dic bé, avi matern del Vicenç Morant, em sembla.
Avi, vols dir?
Avi o besavi?
Besavi, deu ser.
Besavi. Besavi. Ara no voldria, no voldria dir d'allò perquè ho volia comprovar i al final, bueno, si més no, parent d'en Vicenç. El 21 de juny del 1945 el periodista Miquel, jo diria que avi, Bueno, ja li preguntarem.
Que no sé si en sent, però bueno, és igual.
El 21 de juny de el 1945 el periodista Miquel Utrillo, fill Miquel Utrillo i Vidal, inaugurava el seu estudi sitgetà anomenat Cau Terrat, no sé si ho sabies això, no ho havia sentit mai, al carrer de Sant Gaudenci, i aleshores doncs allà es reunia amb els seus amics i admiradors i bueno, vull dir, feien les seves xerrades. Farà també 75 anys, el que passa que l'important serà l'any que ve, que es van iniciar les obres de l'estadi municipal de futbol d'Aiguadols. Però l'any que ve farà 75 anys
de la inauguració.
De la inauguració.
Fora de la gespa més o menys està igual.
Sí,
fora de la gespa més o menys està igual.
Sí. No, ho has dit tu, però jo comparteixo la idea, perquè vull dir, de fet les graderies aquelles són, bueno, es deuen haver refet o retocat, no sé, no
ara... L'estructura és la mateixa, fora dels vestidors que va fer l'edifici, aquell que va també d'això.
En Codert va ser el que va fer el projecte arquitectònic i etcètera. Aleshores, també relacionat amb l'Utrillo fill, Utrillo i Vidal, Miquel Utrillo i Vidal, doncs si el juny inaugurava el seu estudi sitgetà, que com dèiem es deia Cau Terrat, el 24 d'agost es començava a publicar la revista Maricel, a mi grega, no en villatina, Maricel, fundada i dirigida per ell i que va sortir fins al febrer de 1950, en el qual doncs, hi escrivia... Bàsicament hi escrivia ell, però escrivien molt els seus amics de Barcelona i de Madrid, però que va començar tenint una periodicitat, sembla que mensual, i després doncs, la cosa ja... Com anem de temps, que tu ho controles?
Doncs falta un quart.
Bueno, va, sí, acabarem. Ens sortirà tot. El 29 d'octubre... del 1945, per tant també farà 75 anys, en el decurs d'un viatge a Barcelona, l'escriptor Camilo José Cela visitava Sitges i li va ser ofert un sopar d'homenatge al restaurant La Cala. I finalment, el 7 de desembre, farà 75 anys que moria un dels personatges polítics capdals dels Sitges d'abans de la guerra civil, que era Josep Planas i Robert, que va ser alcalde de Sitges durant entre el 1922 i el 1923 i el 1930 i el 1931. És a dir, el que Ventura Julià va ser pel Retiro, i per, diguéssim, les forces socialistes populistes, doncs el Josep Planas i Robert va ser per les forces catalanistes. Dels 50 anys, vull dir, ja hem dit, la inauguració del Museu Cau Ferrat, de fa 25 anys, per tant, el 1995, a l'1 de gener, ahir, va fer 25 anys que l'Associació del Ram de tot l'any a Santiago Rusiñol passava a formar part del llibre de rècords Guinness.
Ho hem dit a les efemèrides d'avui.
I el 4 de febrer farà 25 anys que s'inaugurava la nova seu dels bombers voluntaris de Sitges. Que aleshores, no és que estigués per urbanitzar, però que aquella zona en 25 anys...
Ha canviat força.
Perquè després va venir la guarderia El Cerculet, després la policia municipal, però que en aquell moment estava com una mica...
Als afores.
Als afores, per dir-ho així. I fa 10 anys, fa 10 anys doncs, va ser l'any de la polèmica de la restauració del Cau Ferrat i Maricel. Va ser l'any, el 2010, en què entraven en funcionament les escales mecàniques del pas sota la via.
Ja fa 10 anys.
Sí, fa 10 anys i a més és un dels temes que més ha donat que parlar, no?
I tant.
Si s'espatllen...
Han estat més parades que engegades.
Han estat més parades que engegades, doncs sí, ja fa 10 anys. Després, el febrer farà 10 anys que es va fer la prova pilota a Sitges de compres en telefonia mòbil.
Ai, sí!
Te'n recordes
d'això? I tant que sí, que això ho va portar en Joaquim Millán en el seu dia. Sí,
vale.
sí, i tant.
El febrer també farà 10 anys que moria Fernando Crán. I el juny farà 10 anys de l'homenatge pòstum a la plaça dels artistes.
D'acord, el ninotaire xilè.
Exacte, i conegut doncs, pels seus dramagrames i per tants altres dibuixos, sobretot publicats a la revista de la Dominical de la Vanguardia. No? El febrer farà 60 anys, perquè fa 10 anys en va fer 50, que es fundava l'associació de l'Ecce Homo. El març farà 10 anys que arribaven les 65 primeres obres destinades al Museu d'Art Contemporani de la Fundació Stanfli. Que també dius, oi, ja fa 10 anys, no? A l'abril farà 10 anys que Turisme de Sitges obria una nova oficina d'informació turística a la plaça de l'estació, a la plaça d'Eduard Maristany. Que es presentava la formació política Sitges Grup Independent. Que Genís Montaner rebia la medalla de la vila per la seva tasca en favor dels museus de la vila. El maig farà 10 anys que l'hospital, la Fundació de l'Hospital Sant Joan Baptista impulsava la campanya Padrina un cep de Malvasia. El juny farà 10 anys que el grup Bilderberg es reunia a l'Hotel Dolce de Sitges. El setembre farà 10 anys que es celebrava el 25è aniversari del menjar de tast. A l'octubre farà 10 anys que David Moncasi era premiat pel documental Paquita al Festival Alcances de Càdiz. I també a l'octubre 10 anys que el govern Baiget donava a conèixer el projecte Qualia.
Ostres.
Espai creatiu del Mediterrani. El novembre, 10 anys de que el sitgetà Ferran Guirro obtenia la medalla de bronze en el Mundial de Pesca i el desembre farà 10 anys que en l'últim plenari de l'Ajuntament s'aprovava el nomenament de Joaquim Folch i Torres com a fill adoptiu, que és un nomenament que va ser fet l'any 36, però que l'esclat de la guerra ho va estroncar. Qui vulgui saber, doncs, més coses del que va passar fa 10 anys, ho dic perquè estan resumides en 3 pàgines, doncs a l'Eco del 7 de gener del 2011, que és la font que he utilitzat jo per veure de què feia 10 anys, ho podrà trobar tot, que 10 anys dius, sembla talment allò que es diu vulgarment, si va passar ahir, sobretot les escales mecàniques, no?
Sí, les escales mecàniques, l'oficina de turisme, sí, de l'estació, que sí, dius, mira, fa poc que l'han inaugurat, sí, no, fa 10 anys.
Ja fa 10 anys, exactament. Doncs aquestes serien les efemèrides. Així, resumint, tornaríem a dir, doncs, els 150 anys de la fundació de la Societat Recreativa El Retiro, 100 anys de l'obertura de l'Avinguda Sofia i 50 anys de la inauguració del Museu Maricel.
Del Museu Maricel.
Són... Aquestes serien, diguéssim, les tres grans que, uh-huh, que podríem destacar.
Anava a dir, és un any per celebrar aquest 2020, a partir de les efemèrides, algun any...
Home, jo penso que aquestes tres que t'he dit serien, d'alguna manera, és clar, celebrar la obertura de l'Avinguda Sofia, no sé, més enllà de lo que...
Que la processó de Festa Major passi per allà.
Això ja no ho sé. Però, bueno, naturalment, el Retiro ja fa temps que té una comissió del 150enari en marxa i es celebraran moltes coses, i una de les més importants serà per Sant Jordi el 2021, en la qual es publicarà un llibre que no serà un llibre sobre els 150 anys, que no serà un llibre d'erudició, sinó un repàs a tot el que ha significat i a tot el que s'ha fet al Retiro i al voltant del Retiro durant aquests 150 anys, que ha publicat l'editorial F2.
D'acord, que no és poca cosa, perquè clar, 150 anys donen per moltes
Home,
coses.
Home, sí, donen per moltes coses, s'hi van celebrar moltes coses, com la Festa de la Poesia, el 1918, el Certamen Científic Literari, el 1877, és curiós perquè el Retiro es va muntar la seva pròpia Festa Major, vull dir, moltes, moltes coses. Llavors és un llibre que té els capítols temàtics, i llavors dins de cada capítol té la seva explicació, doncs, cronològica, els edificis que han allotjat el Retiro físicament, doncs, el cinema, el teatre, els presidents i les juntes, uh-huh, etc. Vull dir, i al final, doncs, una cronologia comparativa, Sitges el Retiro, i sobretot molt, molt il·lustrat.
Que és el que en el fons es demana, perquè les coses, sí, també s'hi entren pels ulls.
Sí, exacte. Oi, és més... Exacte.
Doncs això, però compte, això és per l'any que ve, Això és per l'any que ve.
Per l'any que ve,
2021. No estem anunciant...
Ja fa temps que s'hi està treballant.
Que això és bo, perquè això vol dir que hi haurà teca quan,
sí,
quan s'hagi d'utilitzar. Doncs aquestes són les efemèrides sitgetanes per al 2020. Nosaltres, com sempre, anem repassant les efemèrides diàries a partir d'aquell llistat que ja ens va fent Roland el seu dia, però, com cada principi d'any, doncs en Roland ens ha costat aquestes efemèrides de les que el 2020 faran un any rodó, o gairebé rodó, perquè el 125 és un any raro, ja ho hem quedat,
estrany, però, bueno,
però també no deixa de ser un any,
exacte,
un any rodó. Roland, moltes gràcies.
A vosaltres.
No direm fins l'any que ve, però...
No, que un any triga molt a passar.
Triga molt, però...
Passa ràpid i al mateix temps triga molt.
Però si més no, l'any que ve, esperem les del 2021. Que vagi molt bé, Roland.
Molt bé, gràcies a vosaltres.